divendres tornem a tenir una nova sessió del curs d'història de Pollença i, com és habitual, nosaltres aquí a Ràdio Pollença anem avançant les xerrades de la setmana. Avui el nostre convidat a l'altra part del telèfon és l'historiador i també professor d'història moderna a la UIP, Toni Picazo. Aquí li donem la benvinguda. Toni, benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda, tothom.
Molt bé, moltes gràcies. Tu seràs el ponent de la setmana, parlaràs a tots els assistents del curs d'història de Pollença, de les bruixes a Mallorca. Si vols, per anar posant una mica en context tota la temàtica, volia començar demanant-te qui era una bruixa, vull dir, quines dones a l'època estudiada eren considerades bruixes o què feia que una dona fos bruixa? No sé si era una cosa de naixement o no. Tu ens pots donar un pot de llum sobre tot això.
Sí, sí. Bueno, la conferència de la bruixa, una visió de perversió de la dona, perquè, clar, evidentment s'identifica i millor, no hi ha millor dir que aquí, avui de març, no, se té una percepció de que les bruixes són dones. És a dir, no, quan se parla de bruixeria, la gent s'imagina sempre que no s'imagina mai homes.
Sí.
En quant a qui eren bruixes, bruixes pràcticament a nivell legal, a nivell inquisitorial, no existien, a nivell inquisitorial no creien bruixes. El que se'n diu a mi a l'època són fetilleres, hechiceras. Perquè generalment eren, solien ser dones, majoritàriament eren persones molt grans, viudes, que no tenien cap tipus de xarxa de solidaritat, per tant estaven soles, i s'havia de sobreviure de qualque manera. Hi havia dues formes en aquell moment de sobreviure, una dedicada a la prostitució, o l'altra dedicada a la fetilleria. Si eren dones en un lloc d'entorn de 70-80 anys, no hi havia res menys, podien fer feina. I l'altra eren dones d'exclusió social, per dir, mares fredines, per exemple, que havien de continuar l'òtica al poble que van veure a la sortida d'aquell dret i no ser una ciutat, i també algunes persones que venen de fora s'instal·len a la ciutat i que se dediquen a la prostitució i també a la fetilleria, són manilloles també, i que són les que majoritàriament porten a Mallorca molts de rituals, moltes de celebracions que se feien a la península, que aquí se feien. I també hi ha un altre tipus de fetillera, de bruixa, i parlarem d'un cas d'una pollencina, que després té una
vida
d'alcúdia, que per molt de diguem, descaràcter propi d'aquestes persones, que eren persones realment, que tenien un llenguatge un poc, diguem, un poc dur, un poc sortint de males maneres, llavors la mentalitat col·lectiva identifica aquelles dones amb bruixes. I un cop que s'ha establit aquest vincle entre aquella dona i una bruixa, perquè ja parla malament, llavors se comença un procés de terror col·lectiu, de vegades molt mal explicat, el que és una història col·lectiva, i tothom pues, té por, no sols té por d'aquella dona, sinó que està convençut que aquella dona haurà provocat malalties, en fi, enverinaments, bruixeries, agències d'ents demoniaques, etc., que en el fons de tot només eren la manifestació de les pròpies pors que tenien els propis individus.
Com d'habitual era la pràctica de la fetilleria o de la bruixeria? Parlant de casos molt aïllats, o era una pràctica estesa?
No, era una pràctica molt estesa, tremendament estesa. Perquè, clar, hi havia diferents graons, hi havia la fetillera pròpiament dita, venia recursos per enamorar, per treure novi, per crear, diguem-ne, amulets per evitar naufragis de vaixells, per saber notícies de familiars llunyans, en fi. La gent que utilitzava aquests recursos eren molt nombrosos. Fins i tot les grans oligarquies, les nobles, etc. Llavors volien saber qüestions de com estava el seu padrí que s'havia anat en el cel o en el purgatori, i doncs la fetillera en qüestió li deia, pues mira, si m'ho dic a casa, la paga està a casa, pues jo tindré estic mantenant i tal. Per tant, era un recurs molt temprat, que eren les fetilleres. Però després hi havia una altra subsària dins les fetilleres, que eren les curanderes. Perquè, clar, diu, estem parlant d'una època en què la medicina, la ciència mèdica encara era molt precària, molt de cop no hi havia metges, I clar, quan hi ha un res de nou, un parc, per exemple, de dir, no hi com ara, ho feien unes dones en particular que arribien amb de curanderes i que se dedicaven a arreglar ossos, a donar herbes naturals per curar també l'enfermedat, o assistir en els parcs. Uh-huh. Llavors això també estava molt estès per tot arreu.
Uh-huh. Idò, una pràctica estesa i en diferents activitats que feien en funció d'allò que també demanava la gent. Coneixem rituals específics o si existien reunions de bruixes? Potser ara el diré que tenim de les bruixes ve molt a través del cinema i no sé si s'ajusta molt a allò que passava en aquesta època en què sí existien aquestes fatilleres.
Bueno, reunions, això que me surt a través de Xera, amb aquesta visió, diguem-ne, perversa absoluta de la dona, no, això no existia d'aquestes maneres. Eren persones... Tenen en compte una cosa, si l'inquisició, que té tan mala fama, amb aquestes persones no els catalogava de bruixes.
Ja.
Si que era... els catalogava d'embaucadores. Gent que, en certa manera, prenia espai de la gent per els diners. I de rituals sí que n'hi ha molts, n'hi ha moltíssims. Per exemple, hi havia simples, és a dir, si un senyor o una senyora se volia que una altra persona s'enamorés d'ella, li posava un poquet de valeriana dins d'una butxaca, això. Se suposava que l'enamorament era súbdit immediat. Clar, això ja poden provar totes les vegades com a per això no funciona de cap maneres. I també n'hi havia d'altres que, el ritual, segons se pagava, com més se pagava un ritual, com més diners costava, llavors més espectacular havia de ser, i més pau havia de provocar més qui ho feia. I perquè n'hi havia d'altres, per exemple, que també per enamorar, se tractava d'anar a casa fatillera al vespre, recordem que a Txec de l'Assat i d'avui no hi havia il·luminació, i després era un fosc que tancava dins els pobles, i dins la ciutat encara també. Llavors se n'anava en aquell domicili, al vespre, a les 10 o 12 vespre, quan no havia ningú pel carrer, entrava dins a casa de la suposta bruixa o fatillera, allà se tenia la fatillera, segons havies pagat, per ritual era més elevat. Podia anar d'una oració, agafar un can o un moix, sacrificar un viu aquell animal, li treien escol, aixecaven, resaven paraules inconexes, i llavors les que havia pagat, lògicament, fent sortir de la casa de la suposta fatillera, més assustat que mai. Però també era una majoritat gent que utilitzava aquests rituals també per enamorar, per satisfer, diguem, els seus plaers immediats. Però tampoc funcionava, no? Però provar també que no anava enllà.
I totes aquestes pràctiques, d'on provenen? Vull dir, quant a origen, que em poden dir?
Bueno, la presidència està molt segmentada, molt atomitzada. Hi ha elements com a utilització de recursos naturals, herbes, que poden ser abortius, és a dir, quan una donzella quedava embarassada en el segle XVII, era un escàndol mayúscul, llavors moltes vegades s'intentava posar remei quan era ara. I s'utilitzaven abortius, que van des de concentrat de llogat, artemisia, lloré, en fi, Mallorca no està ple de plantes d'aquest tipus. Després hi havia tota una altra tipologia de plantes que són psicotròpics, que s'utilitzaven o bé per calmar anestèsics, baladre, per exemple, o com elements de caràcter festiu, el que s'hi diu la belladona, en fi, prenies un pot de belladona o xupaves un pot de belladona i te pegaven ganes de botar i de ballar tot el dia. I això ja era una cultura ancestral, és a dir, això ja ve de remoc, pràcticament del primer moment de la història i la història de l'home. I després hi ha un altre tipus de ritual que són importats de la península i d'Europa, oracions que són mescla d'oracions, diguem-ne, paganes amb elements cristians, i altres tipus de rituals que, en fi, que són rituals completament inventats, que podria dir una vegada màgia negra, això, però que són recents també dins el que sigui es componen de la història moderna.
Toni, també te volia demanar totes les dades que has pogut recabar, la teva investigació, que a més vas publicar un llibre sobre societat, poder i bruixeria a Mallorca, la documentació, a través de què es coneixen les bruixes i les seves pràctiques? Quin tipus de documents parlen de tot
Sí,
això?
el document directe, és a dir, en els processos inquisitorials.
Ahà.
A cada procés, és a dir, el llibre que és Penombra, Societat, Poder i Bruixeria de Mallorca, està estructurat, és a dir, de lo general o lo particular, és a dir, d'on surt això de la bruixa i la bruixeria i tot aquest fandango, com era l'Europa d'aquell moment, i després passant a analitzar una sèrie de casos a través de l'estudi dels processos inquisitorials. Alguns eren breus, que tenien 1.080 pàgines, però també és veritat que hi ha processos que tenen bones pàgines. Llavors es deien, clar, per què actuava la Cintilla? La Cintilla no creia en bruixes, però el poble sí que creia en bruixes. Llavors era el mateix poble que requeria una actuació per, en certa manera, per aïllar els temors i les pors que podia tenir. I clar, per exemple, en el llibre hi ha diferents diguem, vies, hi ha gent que tenia visions i que podia parlar amb el mar i transmitir el que deia el mar als seus familiars, gens que religiosos que empleaven llibres màgics per obtenir favors de les dones, altres cercadors de tresors, gent bruixa o fatilleres per bendites, gent que els consideraven no fatilleres sinó bruixes. Tenim també el cas de dos exorcismes que va haver en el centre de la ciutat, que no diria una dona posseïda pel dimoni, i ja que pot imaginar en el segle XVII això d'una ciutat, un fill, això va provocar un terror, de no mai, no mai, no mai, i, bueno, tota una sèrie de casos que intervés inquisició. Tot i que les penes inquisitorials en aquest cas no va mai quan era mort, perquè hi ha penes molt lleus, i en un cas fins i tot s'arxiva, perquè se demostra que, bueno, hi ha gent d'encúnies, o hi ha misteris col·lectius, o hi ha impostes infundades.
Molt bé. Crec que com a tast ha estat molt interessant ja, perquè tot això ho ampliaràs i ho explicaràs en aquesta interessant ponència en el curs d'història de Pollença, que no sé si has intervingut en qualcuna altra ocasió, perquè ja du moltes edicions, però és un curs molt concorregut, amb moltíssimes persones inscrites. Supos que això com a professor de la UIP i com a historiador és una cosa que te deu satisfer que existeixi aquest interès per part de la població, no només de Pollença,
sí.
Perquè ve gent de fora, sobre la història, no?
Sí, és molt interessant, això diu molt de Pollença, sí. M'han dit un nombre d'inscrits, és verdaderament assombrós, no hi ha una cosa d'aquestes. I perquè és molt important que la gent s'aformi i que no estigui aturat, perquè el que diuen és veritat, és a dir, el sabre no pesa, i això es va de fer, tenim aquesta ansietat pel meu coneixement, per la forma de ser un poquet en el coneixement que jo tenia, jo crec que és molt important. I ho he dit, diu molt dels pollicins que hi hagi un elevat nombre de persones inscrites per conèixer la història de Pollença.
És així. Toni, moltes gràcies per estar uns minuts amb nosaltres i que vagi molt bé divendres aquesta xerrada. Una abraçada, gràcies.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Adéu, adéu.